Bona tarda. Deixar l'herència a una ONG és una opció solidària que cobra cada vegada més força a Espanya. De fet, representa ja entre l'1 i el 5% del pressupost anual d'algunes d'aquestes organitzacions. Aquesta opció, molt recent al nostre país, ja compta amb un ampli recorregut en països com el Regne Unit, on aquestes donacions suposen el 33% dels ingressos de les ONGs, o a França, on 7 entitats van recaptar més de 10 milions d'euros en herències només durant l'any passat. I és que, segons aquestes ONGs, qualsevol aportació, sigui gran o petita, pot ajudar. Alguns exemples. Amb 15.000 euros, Metges del Món forma personal mèdic i matrones perquè assisteixin a les dones de les zones rurals de Centroamèrica i Àfrica amb l'objectiu de reduir així les altíssimes taxes de mortalitat materno-infantil, mentre que un llegat d'una mica més de 6.000 euros permet que Amnistia Internacional investigui i recopili informació per a defensar a 10 presos de consciència. I tu? Firmaries per deixar, segons diuen, després de la teva mort, un món millor? Pensa tu. Benvinguts al Tots per Tots Estiu.
Tots per Tots, a Com Ràdio, amb Bidoia Estadella.
Dimecres 6 d'agost de 2008, comencem un dia més el programa solidari de la Com, avui amb els següents continguts. Començarem coneixent la tasca que desenvolupa al nostre país la Fundació ATSIS, una entitat que treballa amb persones empobrides i excloses i que té per objectiu aconseguir que tothom tingui les mateixes oportunitats i drets per poder créixer com a persona i desenvolupar-se en l'àmbit laboral. Per parlar-ne ens acompanyaran la Mireia Fuster, responsable de la Secretaria Tècnica de la Fundació, i la Noemí Aparicio, tècnica del Departament de Comunicació. I com fem cada dimecres, parlarem de política internacional i ho farem amb el nostre expert, l'Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau i professor d'Economia Mundial de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui l'Arcadi ens parlarà sobre un nou informe ruandès que acusa diversos responsables polítics i militars francesos, entre ells el difunt François Mitterrand, del genocidi de 1994, en el qual van perdre la vida 800.000 persones. Doncs ara sí, a les 7:32 minuts a la Com, amb en Raül Quadrado, el control tècnic, l'Eva Vicenç i qui us parla, Idoia Estadella, comencem el Tots per Tots Estiu d'avui, que us acompanyarà fins al punt de les 8 del vespre. Abans, però, la nostra mirada al món amb altres fets destacats que ens deixa l'actualitat d'aquest dimecres. Comencem amb una informació que ha estat la notícia per nosaltres del dia, i és que un grup de militars rebels ha perpetrat un cop d'estat a la República de Mauritània. Eva Vicenç, bona tarda.
Bona tarda. El cop d'estat ha estat encapçalat pel cap de la Guàrdia Presidencial de Mauritània, el general Mohamed Abdeljalis, que fa poc havia estat destituït pel president. Els militars rebels han pres el Palau Presidencial i han segrestat el president del país, Sihi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, el que fins ara era el primer ministre de Mauritània triat democràticament des que el país va accedir a la independència fa gairebé mig segle. També han segrestat el primer ministre Yahya Ould Ahmed El Wahef. Recordem que Mauritània, país fonamentalment desèrtic de més de 3 milions d'habitants, va entrar fa pocs anys en el selecte grup de les nacions productores de petroli i es trobava sumida en una crisi des del passat mes de maig.
I avui hem sabut que el nombre d'immigrants, sol·licitants d'asil i refugiats que volen abandonar Espanya i tornar al seu país d'origen s'ha disparat en els últims mesos.
L'actual crisi econòmica que es viu a Espanya està al darrere d'aquesta decisió, i és que l'actual crisi està afectant més als immigrants i per això les sol·licituds de tornada s'han disparat i s'ha esgotat un pressupost que en 2007 va ser més que suficient, sembla que fins i tot en va sobrar. En aquest sentit, tres ONGs, Creu Roja, l'Organització Internacional de les Migracions i l'Associació Comissió Catòlica Espanyola de Migració estan facilitant aquest retorn voluntari amb un servei dirigit als estrangers que volen tornar al seu país d'origen i que no compten amb els mitjans necessaris per fer-ho.
I Bolívia celebra avui la seva festa d'independència, envoltada, però, en un ambient de violència.
Dos miners van morir ahir en enfrontaments amb la policia a la regió de Cochabamba, mentre que mig centenar de persones van resultar ferides en manifestacions a diferents parts del país. La tensió s'ha disparat quan queden 5 dies per la celebració del referèndum revocat sobre la gestió del president Evo Morales i ha generat escenes difícilment catalogables com els enfrontaments registrats ahir a la ciutat de La Paz entre la policia i una manifestació de discapacitat. Per la seva banda, el president de Venezuela, Hugo Chávez, i la d'Argentina, Cristina Fernández Kirchner, han cancel·lat els seus viatges al país, que havien de reunir-se amb Morales, a causa d'aquestes manifestacions.
I malgrat la crisi econòmica i la fortalesa de l'euro, la venda d'armes espanyoles va batre l'any passat un nou rècord històric, superant els 900 milions d'euros, segons l'informe remès al Congrés per la Secretaria d'Estat de Comerç.
De fet, les exportacions espanyoles de material de defensa no han cessat de créixer des del 2001 fins a multiplicar-se per 4 en només 6 anys i acostar-se a la barrera psicològica dels 1.000 milions, que amb tota probabilitat se superarà en 2008. En aquestes dades, Espanya és el 8è subministrador mundial d'armes convencionals, després dels Estats Units, Rússia, Alemanya, França, Holanda, Regne Unit i Itàlia.
Perquè un altre món és possible, tots per tots.
Parlar de projectes de cooperació ens fa pensar sovint en països africans o de l'Amèrica Llatina o de l'Orient Mitjà, però ens sol passar per alt que en països com el nostre també hi ha una important tasca a fer. Precisament, la Fundació ATSIS treballa per la promoció integral de les persones empobrides o excloses al nostre país a través de programes d'acció social, educatius o de cooperació al desenvolupament. Tot per aconseguir que tothom tingui les mateixes oportunitats i drets per poder créixer com a persona i desenvolupar-se en l'àmbit laboral. Per parlar-ne, avui ens acompanyen el Tots per Tots Estiu, la Mireia Fuster, responsable de la Secretaria Tècnica de la Fundació. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda.
I també tenim aquí a la Noemí Aparicio, tècnica del Departament de Comunicació. Benvinguda, Noemí.
Hola, benvinguda.
Hi ha a Catalunya un ampli col·lectiu de persones empobrides o excloses, però normalment no se'n parla, el que dèiem al principi.
Sí, normalment tendim a agafar més tot el que és el... Bueno, col·lectius com a, bueno, països com el Tercer Món o ja siguin projectes de cooperació. En canvi, realment cada vegada tenim més aquí col·lectius i sobretot amb la forta immigració d'aquests últims anys que realment necessiten pues, també estar integrats en aquesta societat i tindre accés a un habitatge, a una inserció laboral, a una inserció educativa, inserció social, pues, estar per ells.
Exactament, quin és el perfil de persones que ajuda, doncs, la Fundació ATSIS? De quin col·lectiu estaríem parlant?
Sobretot nosaltres atenem el col·lectiu dels joves. Bàsicament és els joves i després, en segons quins programes, sí que abarquem més gent gran o a vegades aquests joves ens fan que abarquem també les seves famílies, les seves mares, indirectament, ja sigui per un assessorament jurídic o per altres programes, però bàsicament potser els joves és... la nostra raó de ser, sobretot.
Sí, a nivell més nacional també hi ha programes per dones, per immigrants, per privats i exprivats de llibertat, però aquí a Catalunya bàsicament són els joves.
I quin tipus de joves parlaríem? De quines problemàtiques tindrien aquests joves?
Sobretot són joves amb problemàtiques d'inserció social. Això vol dir, ja sigui, per exemple, tenim un programa que és el Centre Obert, que aquest fa doncs, que tenim molts nanos, tant en el barri del Carmel com a Ciutat Vella, que és els dos llocs on tenim centres, doncs, que segurament no tenen una atenció familiar després de les escoles, després dels instituts, i aleshores estan pel carrer. Allò ens intentem doncs, que vinguin als nostres centres, reforçar-los amb un reforç educatiu, assessorament doncs, ja de diferents problemàtiques, ja tinguin familiar o a nivell psicològic, fer-los sí, un acompanyament.
Allà al casc antic també hi ha el programa Recolzem els joves del casc antic, que també el que es busca una mica també és que tinguin un espai lúdic on anar i fer més coses que no estar-se al carrer, simplement. Aleshores, hi ha molt treball de camp, d'educadors al carrer, no tant de portar-los per estudiar o per fer programes d'inserció laboral. És una mica de tot.
Sí.
Però resulta fàcil captar aquests joves perquè vinguin a la Fundació o és una tasca àrdua?
És una tasca lenta
perquè, clar, si
i constant.
Perquè, estan tranquil·lament al carrer fent la sí. seva, potser diuen, ara m'haig d'anar a la Fundació jo.
Sí, és una tasca lenta i constant i una mica doncs, de vegades amb programes més lúdics, intentar atraure'ls per després tocar altres temes més de fons i d'ajudar-los a nivell social o que tornin a processos educatius que han deixat, en el cas de la UEC, intentar una mica doncs, que de sí, mica en mica fer un procés més preventiu moltes vegades que no són processos ni...
No és fàcil, no és fàcil. Per exemple, ara parlàvem que al butlletí d'aquest trimestre parlem d'uns nois que, bueno, que han muntat un equip de futbol. Aleshores els va ocórrer amb ells, van presentar la idea, la van desenvolupar, que no va ser fàcil, perquè, clar, posar sobre paper i amb xifres les idees doncs, no és tan fàcil. I aleshores, mitjançant tot això, doncs, clar, es poden tractar molts més temes, no? de responsabilitat, d'equip, de comprometre't amb les coses, però clar, és pues, tenir cintura i anar fent una mica com pots.
Sí, no, perquè de vegades pensem en grans projectes, però mira, crees un equip de futbol i ja tens la responsabilitat que tens d'anar un dia a entrenar, un altre dia tens el partit, fas equip, no?
No, és així.
Sí.
I també doncs, hi ha nanos de molts puestos diferents, hi ha nanos dominicans, equatorians, marroquins, espanyols, i és una manera també de que convisquin, de que es vagin relacionant.
Fomentar la multiculturalitat.
Sí, és que pots fer moltes coses, això, amb coses petites. I aleshores, doncs, potser aquests nanos després passaran a un programa de formació.
No, i que realment, per exemple, en el cas del casc antic, també hi ha molts nanos d'aquests que el regrupament familiar doncs, ha sigut una mica traumàtic per ells, ha sigut quan segurament ells els han deixat que eren al principi de que eren infantils o que eren infants i aleshores els reagrupen quan ja són adolescents. Segurament molts d'ells potser la connexió amb els seus pares doncs, no ha sigut del dia a dia, ha sigut a través de telèfon i ara quan els reagrupen es troben en un país que no coneixen, ells ja són adolescents.
I molts cops el que hem sentit, no? Que molts d'aquests nens regrupats quan ja són a una edat adolescent no volien venir aquí.
Bueno, és el
gran problema. Aquest problema.
Sí, sí. En el cas de parlant amb molts educadors del projecte de recolzem, del cas antic, realment es troben això. En el cas dels llatinoamericans, doncs clar, els seus pares ja els coneixen diferent, els han conegut més per telèfon, venen aquí una mica doncs, sense voler vindre i aleshores és complicat doncs, treure'ls del carrer i que s'interessin per, bueno, a vegades, doncs, a través de coses més de temps lliure, doncs els intentes que bueno, que busquin el seu espai en un altre món, en un altre país i
ho vas fent.
Sí, sí, sí.
I des de l'àmbit laboral oferiu cursos de formació o borsa de treball perquè aquests joves es puguin també anar integrant?
Sí, a veure, en aquests moments, per exemple, tenim ja comencem a tindre en marxa un taller d'inserció laboral amb temes de tancaments d'aluminis i de cara a l'octubre en començarem un altre. Aquests tallers, primer hi ha una part més formativa, d'aprendre l'ofici, que va moltes vegades lligada amb una part més també d'educació amb un nivell d'ESO, amb diferents temàtiques, perquè alguns d'ells, doncs, perquè aprenguin qüestions bàsiques de matemàtiques, de lectura, de diferents assignatures, i a l'idioma, sobretot, en alguns casos, no en tots. Després tenim van a les empreses que tenen pràctiques, i després se'ls ajuda, precisament amb el tema de la construcció, aquest any és un any complicat.
Sí, per tothom,
i més per col·lectius que estan a baix de tot de l'escala social, no? I en aquest cas doncs, se'ls ajuda, doncs, ja sigui fer un currículum, a buscar per internet, amb el programa que tenim d'accés a les noves tecnologies, a que intentin encertar-se laboralment, o a vegades amb les empreses que fan pràctiques pot ser que se'ls quedin, però bueno, amb tota aquesta taxa de tasca d'insertar-se.
Hem de dir que no esteu sols, per exemple, el Cirque du Soleil, que és tan conegut ara del món, s'ha implicat amb els projectes de la Fundació Atxis i us ha ofert unes quantes entrades per a la sessió especial de l'espectacle Cuida'm, que faran a Barcelona el proper 9 d'octubre, i la recaptació de la venda d'aquestes entrades es destinaran en la seva totalitat a projectes que dueu a terme per a la inclusió social i laboral de joves a Barcelona, el que parlàvem ara. Com neix aquesta relació entre Atxis i el Cirque du Soleil?
Doncs és una relació que ja no és nova, ja és el quart any, si no m'equivoco, que es du a terme. Sí. Aleshores, l'experiència ha tingut lloc aquí a Barcelona, a Madrid i a València. I aquest any repetim aquí a Barcelona amb Cuida'm i a Madrid amb un espectacle nou, que és Baracay. I aleshores, doncs, bueno, és algú que que el Cirque du Soleil fa des de fa anys, no només...
Sí, a més el Cirque du Soleil està molt relacionat amb el públic jove, ells realment tenen un tema molt lligat.
Tenen una implicació, de fet, no només ens cedeixen aquestes entrades, sinó que també porten els xavals a veure algunes funcions o fins i tot alguns assajos.
Sí, han anat en algun assaig general o ha vingut, o han pogut entrar una mica en el que són les... Bueno, alguns dels espais del Cirque du Soleil...
On no entra ningú.
Exacte.
On no entra ningú.
Ni la premsa.
Ningú.
Sí, sí.
Aleshores, tenen una consciència social en aquest sentit bastant, bastant important i bueno, sí. hem anat fent cosetes. I això, aquest any es concreta el dia 9 d'octubre.
I com es poden aconseguir aquestes entrades per a aquest espectacle el 9 d'octubre? Hi ha alguna manera?
Sí, és a través nostre, a través de la Fundació. Si volen entrar a la pàgina web, que és www.fundacionatsis.org, allà hi ha la informació, però si no, doncs res, la manera és ben senzilla. O trucar per telèfon al 902... Ai, ara s'ha manat del cap, no el trobo...
Bueno, no tenim el telèfon.
Ai, 902-367-665.
Exacte. O passant per...
Tornem-hi. 902-367-665.
Sí. O, si no, poden passar per allà pel centre Atzis, així el coneixen també, del casc antic, que està al carrer Princesa número 19, que és el sí. principal.
Molt cèntric.
Sí, està genial, et fas un passeig per allà pel centre i
compres
i
unes entrades, a més,
exacte.
I vas a veure l'espectacle.
Exacte, i ajudes.
I participes en un espectacle solidari.
I ajudes uns quants joves.
I a banda d'aquest tipus de col·laboracions, quines són les vostres fonts de finançament? Teniu socis, busqueu subvencions, suports governamentals... Com ho feu?
Una mica de tot.
Una mica de tot.
Rasqueu d'on podeu, eh?
A veure, sí. A veure, realment, doncs, tenim que donar les gràcies a tot l'equip humà que forma Fundació Atzis, ja siguin des de voluntaris, tenim estudiants d'aquí, de Catalunya, o estudiants a vegades que venen per intercanvi, que venen a fer pràctiques amb nosaltres. Després tenim institucions privades com públiques que ens ajuden a tirar endavant els diferents projectes i després tots els socis.
I els que fan donatius puntuals, també.
Sí. Hi ha els socis i diferents col·laboradors. I gent com, bueno, com en aquest com cas del CIR, doncs, que ve i compra unes entrades.
Doncs ja ho sabeu, si teniu algun jove o algun dels joves que ens està escoltant es vol ficar en contacte amb la Fundació Atzis del que va dur per la Manava, molt fàcil, tres vies que ens donaven ara, www.fundacionatzis.org, fundacionatzis.org, al carrer Princesa número 19 de Barcelona, una altra opció, i si no el telèfon, 902-367-665, 902-367-665. Mireia Fuster, Noelia Aparicio, gràcies per ajudar-nos a conèixer una mica més la vostra fundació, una feina amb la qual contribuïu a fer doncs, el nostre món una mica més just, que és també l'objectiu del Tots per Tots Estiu. Així que gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies.
Viatge per la programació d'estiu 2008. Com Ràdio. Com Ràdio. Aquest estiu, la Com va amb tu. Tots per Tots.
Ja sabeu que l'Arcadi Oliveres, professor d'Economia Mundial de la Universitat Autònoma de Barcelona i president de Justícia i Pau, ens acompanya cada dimecres per aproximar-nos o fer-nos reflexionar sobre algun tema de política internacional. I avui vol posar sobre la taula un informe ruandès conegut ahir que acusa a 13 responsables polítics i 20 militars francesos, entre ells el ja desaparegut François Mitterrand, d'estar al corrent dels preparatius del genocidi i participar en les principals iniciatives que van permetre la matança que va causar la mort de 800.000 persones entre el mes d'abril i juliol de 1994 en una guerra entre hutus, tutsis i hutus moderats. Arcadi Oliveres, bona tarda.
Hola, bona tarda, Idaia.
Com estàs? On t'enganxo?
Mira, m'enganxes a Suïssa de vacances en aquest moment.
Quina enveja, Arcadi. Sí, no ens ho diguis, això.
S'ha de dir, però ja veus com ha va tot, hem de treballar una mica.
Sí, i veiem aquests informes que ens posen la pell de gallina i volem saber com i per què ha sortit a la llum ara aquest document.
això? Això seria una qüestió interessant de saber.
Sí,
per què
no?
Ha sortit ara a la llum aquest document? Jo la veritat és que no ho sé pas, sembla, perquè és que els investigadors han acabat la seva feina, però ja sap que a vegades aquestes píndoles pernicioses, tot i que es faci la feina, no sempre es publiquen en un moment que se sap, sinó posteriorment. No ho sé, l'entrellat del per què s'ha publicat ara, no ho sé. El que sí que és evident és que, com assenyalava molt bé en l'entradeta, doncs això acusa de molta responsabilitat en el govern francès i en aquella famosa operació turquesa que es va fer l'any 94, teòricament en l'operació de caràcter humanitari, i que no era altra cosa que intentar defensar els interessos històrics, econòmics de França a la zona. Al cap i a la fi, en aquesta guerra, que va causar moltes morts, com vosaltres mateixos heu dit, el que es barrejava una mica eren els interessos de França, que més aviat doncs, estava a favor dels hutus, i dels Estats Units, que estava a favor dels tutsis, que són els que al final han acabat aconseguint el poder, perquè qui té avui en dia el poder a Ruanda té l'entrada facilíssima al Congo, que és el país africà més ric amb recursos, i suposo que aquí anaven una mica les picabralles.
Per tant, estaríem parlant de que els militars francesos i els polítics francesos van recolzar un entrenament dels hutus, llavors, en aquell moment?
Sí. Això és el que diu aquest informe, que van recolzar aquest entrenament dels hutus, que són els que després doncs, van crear unes autodefenses civils amb uns milicians, que són els que finalment van carregar-se moltíssima gent, com heu dit molt bé, 800-900.000, que no eren tots, tots, evidentment, perquè en una guerra civil doncs, totes les parts tenen les seves responsabilitats, però això es va produir abans del genocidi. I després, durant el genocidi, doncs, també França va estar lliurant armes, va estar lliurant municions, i ho feia via Goma, que és la primera ciutat del Congo, que és veïna de Ruanda, per tal de que d'aquesta manera es pogués seguir controlant l'acció d'aquests hutus davant de les forces del CPR, que eren els dels tutsis. Això es va fer durant bastant temps, i posteriorment, encara fins i tot acabat el genocidi, han continuat els francesos apoyant forces extremistes dels hutus presents en el Congo per intentar veure si s'hi podien tenir alguna intervenció amb el que passava a Kigali, que és la capital de Ruanda. Com es veu, és una cosa absolutament perniciosa, tot i que tampoc voldria deixar de banda que també hi ha responsabilitats per l'altre costat. Els Estats Units també té moltes responsabilitats i avui en dia el president Kagame, que és el que representa els interessos nord-americans a la zona, es rumoreja que podia ser el que estigués al darrere de l'assassinat dels dos presidents de Ruanda i Burundi, que va ser el desencadenant de la guerra civil en aquell moment. Per tant, ningú està lliure de culpa en aquest conflicte.
El més trist és que després de tot aquell conflicte que va costar la mort a tantes persones i que va crear aquestes ferides tan grans en la població entre hutus, tutsis, hutus moderats i que va causar aquest èxode cap al Congo, hagi acabat en no res, tornen a ser les potències colonials les que, del neocolonialisme aquest, les que es tornin a controlar-ho tot.
Exacte, això és exactament el que ha passat. A través doncs, de les estades suposadament humanitàries a Goma és el que s'ha intentat intervenir, perquè tots sabem que, per exemple, tant Ruanda com el Congo avui en dia tenen gairebé amb exclusiva, no del tot, però gairebé exclusiva un producte tan important com el Coltan, que és un producte imprescindible pels telèfons mòbils, per determinats jocs d'ordinador, per coses per l'estil molt vinculades avui en dia a les noves tecnologies, i evidentment aquests productes es volen controlar, i al cap i a la fi les poblacions són les que han patit les conseqüències d'aquesta voluntat. Àfrica sempre ha estat una mica la robòtica d'Europa, també ho vol conservar la robòtica dels Estats Units, però al cap i a la fi la robòtica de les grans companyies transnacionals que han estat les grans beneficioses. Hi ha altres informes, que ara no tinc a la mà, que parla de noms concrets de companyies, doncs que en diferents països africans, no només en el Congo i Ruanda, sinó en altres països, han estat allà intervenint en molts conflictes per tal de seguir controlant les matèries primeres que s'hi donen.
I sabem si aquest informe es portarà al Tribunal Penal Internacional per Ruanda? O es prendrà alguna mesura?
Seria una bona qüestió plantejar. El que passa que aquest tribunal, de fet, són tribunals ad hoc, no és el tribunal permanent que jutjava uns crims determinats, i ara em planteja una pregunta que jo no sé. Suposo que seria bo posar-ho en mans del tribunal aquest internacional, que de fet hi ha jutjat bastantes persones, igual que el tribunal doncs, de l'antiga Iugoslàvia, els tribunals ad hoc vinculats, però no directament formant part del Tribunal Penal Internacional, que judiquen aquest tipus de crims. Jo en els informes que he llegit no he vist que es parlés d'aquesta possibilitat, tot i que si ho insinueu penso que seria molt bona resposta.
Doncs un cop més ens donem compte de que són les polítiques el que mou tot, els diners, els interessos econòmics, el que mou tot, no les diferències ètniques, religioses que tants cops hem parlat aquí al Tots per Tots Estius, que és el que sempre venem el mateix i al final no ho és.
Exacte, això s'havia dit molt, que si els hutus i els tutsis, però en realitat poden haver-hi lleugeres diferències ètniques, però una vegada m'han explicat que el cens de hutus i tutsis havia fet en funció del nombre de vaques que tenia cadascú, el qual no és una manera massa ètnica de dividir la gent.
I a més recordem, per exemple, ho deia la pel·lícula del Ruanda, que hi havia hutus moderats que van ajudar tutsis,
sí,
que no era tan clar aquesta divisió.
No, no, gens ni mica, gens ni mica. Ja dic que hi ha responsabilitats per dos costats i també hi ha, per descomptat, gent salvable, gent bona per les bandes i, sobretot, la població civil que és la que va patir les conseqüències.
Doncs haurem d'esperar a saber si aquest informe arriba a algun lloc o es queda en paper mullat, com passa sovint. Arcadi Oliveres, moltíssimes gràcies i ens retrobem el dimecres que ve, si et sembla.
Això mateix, de moment ja és bo saber-ho i en seguirem parlant. Gràcies, adéu-siau.
Que vagi bé per Suïssa.
Adéu, gràcies.
Adéu. Últims minuts del programa, moments que aprofitarem per conèixer algunes propostes lúdiques pel dia d'avui. Oi, Vicenç, bona tarda de nou.
Hola de nou, ara us parlaré del festiu que omple les nits d'estiu de Tarragona amb activitats de dansa, música i teatre. Des del passat 18 de juliol hi ha hagut propostes molt interessants i les que encara queden perquè el festival s'allarga fins al proper 19 d'aquest mes d'agost. I tot això per recomanar-vos aquesta nit la projecció de la pel·lícula Persèpolis, de Marjan Satrapi i Vicent Paranot, que projecten en el marc d'aquest festival aquesta nit, a partir de les 10:30 del vespre. Una pel·lícula que barreja l'humor i el drama a través de la commovedora història d'una jove iraniana que creix en aquest país durant la Revolució Islàmica. Ella, a través dels seus ulls, ens explica el trencament de les esperances d'un poble, el de l'Iran, quan prenen el poder els fonamentalistes. Preneu nota si us ve de gust veure-la aquesta nit al Pantalà Moll de Costa a partir de les 22:30, de les 10:30 de la nit. I si esteu a Tarragona, us recomanem que hi aneu, que aneu a veure aquesta projecció, però si no hi podeu anar, us recomanem també que descobriu la història de Persèpolis a través del llibre, que ha editat Norma, d'unes 360 pàgines, i que trobareu segur a moltes llibreries. Persèpolis, de Marjan Satrapi.
Molt bé, Persèpolis, de Marjan Satrapi, si m'agrada. No només donem oferta del que podem fer d'activitats, sinó també culturals d'un llibre per llegir aquest estiu.
Sí, recomanem. I a més és que és molt recomanable perquè és molt senzill de llegir. El trobem en català, en castellà traduït, i és una història realment commovedora.
Va, doncs m'apunto, Persèpolis, de Marjan Satrapi.
Molt bé.
Adéu, Vicenç, moltes gràcies i fins demà.
Fins demà.
Through the people's eyes, see tears that flow like rivers from the skies, where it seems they're only borderlines, where others turn inside, you shall rise. Heard your cries, you shall rise.
El grup britànic Metafix publicava a finals de l'any passat aquesta cançó, Living Darfur, un tema que havia de servir per recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels homes i dones de Darfur i que va portar els integrants del grup a rodar el videoclip en un camp de refugiats del país, una experiència que els va impactar enormement i que van divulgar en les nombroses entrevistes que van concedir al tornar del viatge. Amb Living Darfur ens despedim. Rebeu una cordial salutació del Raül Cuadrado, control tècnic, l'Eva Vicenç, i qui us ha parlat, i d'esta d'ella. Un plaer, com sempre. Si ho desitgeu, ens retrobem demà. partir de 7:45 de la tarda. Gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon vespre.
Per un compromís amb els altres, tots per tots.